I que seguim. Avui iniciem la sessió, com sempre, que hem fet durant el curs, sisplau, silenciem el mòbil. Avui tanquem les conferències setmanals del curs 2022-2023. Farem, però, la cloenda oficial el pròxim dimarts, dia 13, al Teatre Principal, a les 6 de la tarda, amb l'espectacle Espais enllà, els clàssics de la literatura catalana en un clic, que és un espectacle produït per Espais Escrits i interpretat per la nostra amiga Gemma Sant Germán, coneguda de tots vosaltres. Abans de presentar la conferència d'avui amb la Milagro Pérez Oliva, només us volem dir que en nom de tota la Junta de l'Aula us volem donar les gràcies per la vostra assistència a les conferències. Hem tingut una mitjana de 129 persones. Per la vostra assistència a les sortides culturals, per les vostres avaluacions que heu anat fent en el decurs de l'any i que ens permeten conèixer les vostres opinions i comentaris. I dir-vos, respecte als problemes tècnics que hem tingut en moltes ocasions, que mirarem de solucionar-los de cara al curs vinent, parlant amb l'Ajuntament, que és l'espai aquest del CLESAI, és un espai municipal, i ells han de resoldre els temes tècnics que ens han trobat molt, molt sovint, massa sovint. I ara anem per la darrera conferència del curs, com han dit, amb la Milagros Pérez Oliva, periodista i professora universitària, molts la coneixeu per la seva col·laboració als mitjans de comunicació, bueno, la cadena SER, els matins de Televisió de Catalunya, el matí de Catalunya Ràdio, el RAC1. Ella va estudiar Ciències de la Informació i actualment és redactora en cap d'Opinió i membre de l'equip d'editorials del diari El País. Participa com a docent a la Universitat Pompeu Fabra i des del 2008 és membre del Consell Social de la mateixa universitat. Ha estat vicedegana del Col·legi de Periodistes de Catalunya i membre durant 8 anys del Comitè Bioètic de Catalunya. L'any 2006 va ser guardonada amb el Premi Nacional de Periodisme concedit per la Generalitat per fomentar el coneixement dels temes de salut pública i epidemiologia des d'un periodisme independent i crític. Ha estat reconeguda també amb el Premi UNICEF per la defensa de la infància i del benestar social de l'Ajuntament de Barcelona per la seva tasca social. L'any 2009 també va obtenir el Premi Bones Pràctiques de Comunicació No Sexista, que otorga l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya, per fer un periodisme rigorós, evitant estereotips de gènere. I més premis, com també el Premi Josep Trueta, donat per la Generalitat, no ens allarguem massa perquè el que volem és sentir-la amb ella. Avui ens parlarà del futur del treball i la subsistència al segle XXI. Bon estiu a tothom, cuideu-vos molt, ens veurem la setmana que ve al Principal i moltes gràcies.
Bona tarda. Demano perdó perquè m'he equivocat de sortida i després, fins que he trobat la manera de tornar a entrar, ja saben què passa, no? Que el navegador te porta per aquí per allà i al final he arribat tard i ho sento molt i si demano disculpes. La veritat és que quan he entrat en aquesta sala he pensat, quin goig. Quin goig, tanta gent amb ganes de reflexionar sobre un tema que em temo que no podré tampoc aportar grans coses que no sàpiguen vostès, però sí que podem compartir preocupacions i una mica de diagnòstic i d'anàlisi. Jo sóc una persona en general optimista, que penso que les coses poden canviar, que de fet si miro enrere i miro com vivien els meus pares i els meus avis i veig la realitat que tenim cada dia, penso que som molt afortunats, una generació que no ha viscut guerres, una guerra almenys directament, una generació que ha pogut progressar, que l'elevador social fins ara ha anat pujant bastant ràpid en el nostre país i per tant hauríem de pensar que no tenim per què tenir preocupacions. I en canvi en tenim, hi ha malestar social, no? Llavors, malgrat que sóc optimista de mena, penso que perquè les coses vagin bé o per canviar-les, moltes vegades en què el que ens falta és un bon diagnòstic del que ens passa. Si no tenim un bon diagnòstic, difícilment sabrem què hem de fer. I un dels temes que ara mateix està més en qüestió i que es preveu que hi hagi més canvis és justament el paper del treball. El paper no només del treball com a activitat individual que ens permet guanyar-nos la vida, sinó el treball com element central del nostre model productiu. El treball és, en realitat, un intercanvi. Les habilitats, la intel·ligència i la força que puguem aportar a cadascun de nosaltres a canvi d'una remuneració. No descobreixo res de nou dient que en la nostra societat el treball és el principal factor de distribució de la riquesa. Per tant, d'aquí ja se'n deriven moltes coses. Depèn com sigui aquest treball, quines expectatives tingui o no, estarem més o menys incardinats i participarem més o menys de la riquesa col·lectiva. És l'instrument que ens hem dotat com a societat, la societat industrial, per donar un medi de subsistència general a tota la població. Afortunadament, tenim també l'estat de benestar que permet que les persones que no poden inserir-se en el mercat de treball perquè tenen alguna limitació o algun problema, els demés que sí que s'insereixen en el mercat de treball paguen impostos suficient perquè aquestes persones puguin subsistir. I aquest és un model que fins ara ens ha funcionat i que ens ha donat les dècades de més prosperitat material i també, ho hem de dir, prosperitat de moltes menes, cultural, artística, de tota mena. Perquè aquest sistema de distribució de la riquesa dona marge també per participar en altres aspectes de la vida col·lectiva. Però a través del treball no només es crea riquesa, sinó que la feina és la manera en la que la nostra societat també organitza la nostra participació en la vida social. Les nostres relacions es fan a través del treball. Tenim una identitat a través del nostre treball. Som partícips dels problemes i les solucions col·lectives a través del treball. I, de fet, la major part de nosaltres ens hem enquadrat en algun moment a través del treball. Ja sigui qualsevol mena de treball. Tot passa a través del treball i no tenir-lo en aquests moments és el factor més important d'exclusió social al món occidental. I és molt més que una transacció, el treball és molt més que una transacció per la subsistència. A través del treball també ens realitzem com a persones. I per això procurem, quan triem estudis o quan els hi aconsellem als nostres fills què poden fer en la vida, els hi aconsellem, sobretot, que busquen una feina en la que es trobin a gust. Perquè si, a més d'haver de treballar, podem treballar en alguna cosa que ens agrada, doncs molt millor, oi? Doncs, per tant, també ens realitzem com a persona. Però el món del treball està sotmès en aquests moments a canvis molt, molt importants. Els hi posaré dues imatges que crec que reflexen bé, encara que són indirectes, reflexen bé el tipus de canvis en els que estem. Hem passat d'aquella cosa que dèiem els companys del metall, o els companys de la construcció, o els companys de l'ensenyament, o els companys de la sanitat, aquells grups, aquells sindicats, aquelles agrupacions que teníem, els companys de WhatsApp. I no és el mateix tenir un sindicat enquadrat, organitzat, tenir unes delegacions de treballadors que representin a la gent que està en aquella organització, a tenir un grup de WhatsApp que tant és de pares i mares de l'escola com d'avis de l'excursió dominical com d'una altra cosa. Aquest del companys del metall als grups de WhatsApp indica un pas molt gran en la capacitat organitzativa de la gent en funció del treball. El treball ja no articula com articulava fins fa molt poc la societat. I això té moltes conseqüències, moltíssimes. L'altra, a la que em referiré en la segona part, és una pancarta que portaven els estudiants que es van adherir a les manifestacions de les armilles grogues a França. Els estudiants de París portaven una gran pancarta que deien, i a mi em va colpir molt, deia: volem viure com els nostres pares. Per tant, tenim ara una gent jove, enquadrada en grups de WhatsApp, que treu pancartes i es manifesta, els que es manifesten, dient que volen viure com els seus pares. Això vol dir que la percepció que ells tenen és que el seu present, però el que és més important, el seu futur, és pitjor que els dels seus pares. I per tant això genera un malestar de fons que jo crec que no és només dels joves que se senten, i amb raó, en molts casos, explotats o no reconeguts. Tenim aquí a Espanya mateix, tenim una taxa de sobreocupació de les més altes d'Europa, és a dir, gent que ocupa llocs de treball amb una titulació molt superior a la requerida per aquell lloc de treball. ¿Vale? Llavors, aquest malestar no només el pateixen els nois joves, després m'hi referiré més extensament, sinó els seus pares. Jo no estic preocupada per mi, pel meu futur immediat, pels meus 15-20 anys que em puguin quedar de vida. Estic preocupada pel futur dels meus fills. I això em crea més malestar que si jo no tingués el futur gairebé assegurat. Perquè tinc com una sensació com si haguéssim fracassat una miqueta, no?, en preservar certes coses que la nostra generació, gràcies a l'esforç de la generació anterior, hem pogut gaudir, que és una certa seguretat vital, diem-lo així. Jo no valoro massa la riquesa en el sentit dels béns materials, etc. Penso que hi ha altres coses. Però en canvi sí que valoro la seguretat vital, és a dir, que la gent pugui tenir llibertat i seguretat per fer coses que vol fer i que no estigui preocupada per la subsistència de l'endemà, perquè això sí que pertany a èpoques passades. Estar preocupats per la subsistència és una manera de no poder participar en altres coses, diguem, no? Quins canvis reflecteixen aquestes dues imatges? Aquesta inquietud generalitzada que d'alguna manera s'ha vist agreujada en els darrers 15 anys per tres crisis seguides. Hem patit en 15 anys més crisis de les que podem gestionar. I déu-n'hi-do com les hem gestionat. Podem estar contents de com les hem gestionat. La primera malament, la primera fatal, la vam gestionar fatal. Però la segona i la tercera, déu-n'hi-do els mecanismes de cooperació, de recolzament social als més vulnerables, etc., que s'han instituït. Però el problema és que a partir de la crisi del 2008 es va posar de manifest una nova realitat que ens va agafar una mica per sorpresa. La gent que estem educats en la il·lustració i que a més hem tingut la sort de viure en un país que ha tingut un progrés material, intel·lectual i cultural extraordinari en els últims 60 anys, el problema és que de cop una veritat que pensàvem que era inamovible, de cop se'ns ha trencat. I és la idea de la il·lustració tan potent, de que el progrés és una línia ascendent i cap amunt i que sempre va amunt. És a dir, nosaltres tenim l'experiència de que els nostres pares vivien millor que els nostres avis, els avis millor que els besavis i així successivament. I tot d'una, els nostres fills treuen pancartes que diuen que volen viure com nosaltres. Ho vam veure quan alguns mitjans van treure notícies d'arquitectes a les cues dels aliments. No ha sigut una imatge definitòria d'un moment, però sí que és un símptoma. El símptoma de que en el model organitzatiu i econòmic que estem desenvolupant en les darreres dècades, aquesta evolució cap a un sistema econòmic molt financiaritzat, en el que les empreses ja no són empreses familiars o empreses que es preocupen per la comunitat o pels seus treballadors o pel poble en el que estan instaurades, sinó empreses governades per executiu que avui estan en aquesta empresa i demà l'altra, que l'únic que busquen és maximitzar els seus beneficis, la idea de que ningú està a recer, en el sentit de que tu pots treballar en una empresa potent, multinacional. Jo treballava a l'empresa més important del país en mitjans de comunicació. Treballava al grup Prisa en un moment d'or, que es feien d'or els empresaris del grup Prisa amb les promocions, amb la venda, és a dir, eren van viure 20 anys de diners que els va permetre fer grans grups mediàtics, i com el grup Prisa, doncs el grup Godó i el grup Ocento i tots els grups, diríem, no? Si algú m'hagués dit que el meu diari acabaria fent un ERE de 150 persones, de 450 redactors que tenia, pues no m'ho hagués cregut, perquè deia abans que Prisa tingui que fer un ERE, que el país tingui que fer un ERE, quan ha d'estar tot molt destruït. I en canvi no és així, perquè les tempestes econòmiques que ens colpegen en aquests moments no són tempestes relacionades tant amb que ho facis bé o malament des del punt de vista empresarial. Moltes vegades depenen de decisions estratègiques que es prenen en un altre país, que indiquen que tancarem la planta de Barcelona i els treballadors d'aquella planta es queden al carrer. I és una empresa que va bé. És més, moltes empreses hem vist com pujaven a la borsa cada vegada que feien plans de reestructuració. Llavors, això vol dir que han canviat moltes coses des d'aquest punt de vista. Tota aquesta inquietud de la crisi del 2008 que trenca la idea de que la seguretat que teníem potser no està garantida per sempre mai més, es dona una certa temença de fons, ens genera una certa inquietud de fons. ¿Vale? Sobre aquesta realitat econòmica material del nostre present, s'hi afegeix ara una sèrie de canvis estructurals profundíssims que tenen a veure amb la quarta revolució industrial, la digital. I aquesta sí que és un canvi realment que, juntat amb els altres canvis del model econòmic, doncs sí que ens pot portar situacions que no havíem imaginat. No vull dir ni que siguin millors ni pitjors, però situacions noves a les que ens haurem d'adaptar i que segurament no havíem previst. Tothom diu que el món de demà no s'assemblarà en res al d'ahir. Això ens ho diu Harari, ens ho diu tots els sociòlegs que fa prospectiva, tots coincideixen en que estem en un canvi molt important. Com a bona revolució industrial, perquè és una revolució industrial, comporta no només canvis en la manera de treballar i en la manera com produïm riquesa, sinó que d'aquests canvis se'n derivaran canvis socials i d'organització cívica també molt, molt importants i molt profuns. I hauríem de veure per a on aniran aquests canvis. Recordem que quan es van introduir les màquines del vapor va haver-hi una corrent molt potent antimaquinista, perquè, clar, es deia, les màquines que són capaces de substituir la força humana, doncs es deixarà sense feina. I és veritat que els que feien carruatges van perdre la feina molt ràpidament, però se'n va crear moltes altres. Ara estem en ple debat sobre què passarà amb la digitalització, l'automatització, la intel·ligència artificial i la robòtica, que cada vegada està més present en més aspectes de la vida. El treball ha adoptat diferents maneres al llarg de la història, però en realitat va ser estable, ara faré un petit repassada per veure quina és la magnitud dels canvis. La manera com la gent treballava va canviar molt poc des de la revolució del neolític fins a la revolució industrial. Bàsicament, gent que treballava la terra i gent, artesans, que treballaven les eines per treballar la terra i produir aliments. Això era, bàsicament, el que feien tota la població durant milers d'anys. Quan va venir la revolució industrial i el vapor i totes les avenços tecnològics que han vingut després, es va produir un canvi radical. Va aparèixer el treball assalariat, va aparèixer la maquinització, ben automatitzar també ja molts dels treballs que abans fèiem amb força bruta, ara es feien amb màquines. La obra pública, que sempre es feia en base a tracció animal, es va passar a ser una obra pública amb maquinària i no té res a veure, i això ho hem vist. Inclús nosaltres, en la nostra història de vida, hem pogut veure la transformació de com es feien certes carreteres abans
i com es fan ara, oi?
Bé, en els 150 anys de revolució industrial s'ha produït una acceleració extraordinària, no només de la capacitat de producció, sinó també de les formes de vida associades a aquesta capacitat de producció. I, per tant, tot el que envolta la nostra vida quotidiana s'ha mecanitzat i tenim una sèrie d'eines extraordinàries al nostre abast. Doncs bé, tots els que analitzen què és, com serà el món que ve, diuen que aquesta acceleració dels darrers 50 anys serà tortuga en relació a la velocitat de llebre amb la que s'avançarà en els propers anys. Pensin que en els últims 50 anys s'ha produït més coneixement que en tota la història anterior de la humanitat i que gràcies a internet i a la xarxa que permet que els ordinadors es connectin en temps real, en realitat estem aconseguint un mite que mai no havíem imaginat, que és la possibilitat de fer el cervell de cervells. És a dir, abans el coneixement s'organitzava de manera que algunes persones molt sàvies, molt expertes, molt experimentades, acumulaven una gran quantitat de coneixement especialitzat de la seva àrea. En aquests moments, la persona més experta, més especialitzada, més sàvia de la seva especialitat no pot abarcar ni la dècima part d'allò que es produeix en 2 setmanes en la seva àrea. Per tant, anem a un model de coneixement completament diferent, de manera que en aquests moments el científic que està intentant aconseguir una cura per l'Alzheimer i que té una via que porta 20 anys en aquesta via i de cop se n'adona que hi ha un científic a Austràlia que ha trobat una via més ràpida, doncs aquest científic ha d'abandonar aquesta via dels 20 anys i posar-se en la via del que ha anat més ràpid. I així, cada dia, constantment, cada científic més avançat pot posar-se en el punt més llunyà al que ha arribat aquell que ha aconseguit trobar una via més alta. Per tant, hem de preveure que els mateixos extraordinaris avenços que hem vist en la biologia es produiran també en els propers anys. Aquests avenços que fan que avui una àvia doni llum a la seva filla. Una dona pugui engendrar el fill d'una parella aliena, que un nen pugui tenir 3 pares. Són coses que només fa 30 anys, quan jo vaig començar a fer de periodista, eren temes de ciència-ficció, no eren realitats. I avui són realitats que ens generen no pocs problemes ètics i no pocs maldecaps de veure com ho regulem, perquè la filiació que s'ha basat en les regles biològiques de la reproducció durant milers i milers i milers d'anys, amb la qual va vinculada la propietat, ara tot això s'ha destorotat, perquè qui és la mare, qui és el pare, tot es pot saber, tot es pot alterar, diríem, no? Bé, anem a la part, doncs, ara hi ha una nova fase d'acceleració. Quan es va fer la primera industrialització, la gent treballava 60 hores al dia i els nens treballaven. I treballava la gent fins que tenia força física. No arribaven als 65 molts, es morien abans. Ara en treballem 40, 35 en alguns casos, i estem en una fase de transformació brutal. Al 1930, Keynes, l'economista més reconegut de tota la història de l'economia, el van convidar a Madrid a la Institució Lliure d'Ensenyament, que era una organització molt progressista, el van convidar a Madrid a fer una conferència que es titulava, o s'havia de titular, i es va titular, Las posibilidades económicas de nuestros nietos. A ell no li agradava fer prediccions de futur, però aquí va fer una excepció. Li va caure bé la gent de la... Això després aquesta conferència l'ha donat a més llocs, però la primera vegada que la va donar a Madrid el 1930. I la qüestió era com evolucionaria l'economia i com viurien els nets, és a dir, com estaríem 100 anys després, és a dir, al 2030. Ja ens hi acostem. I què va dir Keynes? Keynes va dir que gràcies als increments de la productivitat que hi hauria, gràcies a l'organització del treball i gràcies a la introducció de maquinaris cada vegada més eficients en la producció, gràcies a aquests increments de productivitat, l'ingrés per càpita creixeria entre 4 i 8 vegades respecte al 1930. Cosa que, malgrat les oscil·lacions i els cicles que hem tingut, en realitat s'ha complert. Depèn quan ho mirem, però estem en el que va dir Keynes. Però ell també va dir que gràcies a aquest increment de la productivitat, la creació de riquesa que es faria permetria que n'hi hagués prou per viure amb una jornada laboral de 15 hores setmanals, 3 hores al dia. I si s'ha complert l'increment de la productivitat, per què no hem complert la segona part que ell deia, que hi hauria diner, riquesa suficient? Òbviament, això té a veure amb el factor de la distribució. Depèn com es distribueix. S'ha complert? Evidentment no. Ara, la gent que té la sort de treballar en certes feines és que ja no treballen 40 hores, ni 35. 40 i 35 són les feines reglades de l'administració, de certs serveis públics, però la gent que està en el mercat competitiu de l'economia competitiva, encara que en el seu conveni i en el seu contracte digui 40 hores setmanals, quanta gent coneixen vostès que en fa 60, com al principi de la industrialització? És a dir, cada vegada treballem més i és possible que també cobrem menys, més, però el que ha passat és que mentre uns treballen 60 hores a la setmana, altres no treballen res, o treballen a temps parcial, o treballen a mitja jornada, o tenen un contracte d'obra i servei. És a dir, que en realitat l'economia ha crescut, la productivitat ha crescut, la riquesa ha crescut extraordinàriament, però no l'hem repartit bé a través del treball. L'hem repartit potser d'unes altres maneres, però no a través del treball. Per tant, cada cop necessitem treballar més perquè el sistema que tenim productiu s'ha empescat la manera d'augmentar les nostres necessitats i fer-nos consumir també cada vegada més. A lo millor sí que podríem viure amb el que guanyem en mitja jornada. Potser sí, ara ja no tant, eh? Però potser fa uns anys, en mitja jornada, si no som molt exigents, si no volem canviar de cotxe cada 4 anys i si no volem no sé què, potser sí que podríem viure. Però ara ja no, això no és així, ara. En comptes de repartir el treball, preferim consumir més i tenir atur estructural. Llavors, aquest atur estructural, ara acabem de batre un rècord d'afiliació a la Seguretat Social amb 20,8 milions d'afiliats a la Seguretat Social, una xifra que no havien tingut mai a Espanya. I seguim tenint 2,7 milions d'aturats. Per tant, aquí tenim un problema estructural que no depèn massa ni de la voluntat de la gent, ni m'atreviria a dir massa tampoc de les polítiques públiques que s'apliquen. Té a veure amb les dinàmiques generals de l'economia. I, a més, hem repartit la vida d'una manera molt poc eficient. El que en diríem la vida en 3/3. Fins als 30, a formar-se intensivament. I l'angoixa que molts joves tenen prové precisament de que han interioritzat la idea de que si no es formen bé no tindran oportunitats de tenir èxit professional en la seva vida. I per tant, estem veient que ara hi ha una generació de joves que els estudis li són angoixants, que s'ho prenen d'una manera molt diferent a com s'ho prenien les anteriors generacions. Hi ha la vida fins als 30 anys per formar-se. Dels 30 als 60, afanya't, perquè el que no guanyis dels 30 als 60 ja no ho guanyaràs. El que no estalvies dels 30 als 60 no estalviaràs. Si no et compres una casa dels 30 als 60, molt difícilment te la compraràs als 58, vale? O al 61. El que no facis en aquests 30 anys ja no ho faràs. Què vol dir això? vol dir que quan algú entra en el mercat laboral s'hi aboca per poder optimitzar al màxim, perquè de el que facin aquests 30 anys dependrà la seva posició en el món, la seva riquesa, la seva manera de poder afrontar les contrarietats que li puguin arribar. I el tercer terç, perquè ara vivim 85 i en viurem 90, dins de molt poc, el tercer terç ja redundants, que diuen els anglesos, no? És a dir, sobrers. És a dir, ja no ens volen per treballar, no importa que mentalment estiguem molt bé, no importa que estiguem en el moment de màxima acumulació d'experiència i coneixement, no importa que hàgim aportat valor afegit a l'empresa que hem treballat. A mi em van donar el rellotge d'or fa no sé quan, perquè a la meva empresa donaven un rellotge d'or que no me l'he posat mai, però ja me l'han donat fa 10 anys o 15. Que és... I llavors, no importa tot això, perquè el sistema fa que a partir del 58-60 les empreses es desprenguin dels seus treballadors. Per tant, no viure per formar-se, no viure per treballar, i quan pots viure, t'han empobrit, de cop. T'han empobrit, perquè tampoc, també, el sistema de pensions que tenim tampoc no està mal, però per molta gent és molt justet. No està mal per la gent que ha pogut cotitzar per la màxima, però per la gent que ha tingut feines menys remunerades, les pensions tampoc donen. De manera que ara estem en un nou sistema en el que l'atur és el principal factor d'exclusió social. Tenir treball no és garantia de deixar de ser pobre. És més, tenim treball altament qualificat, remunerat com pobre. I si no, si preguntem als nostres fills que treballen a despatxos d'advocats, a despatxos d'arquitectura, a llocs, i sobretot els hi preguntem a tots els que fan feines creatives, que són les més explotades, les menys regulades i les menys remunerades de totes. Hi ha una autora que a mi m'agrada molt, que és Remedios Zafra, que els hi recomano molt, que té dos o tres llibres magnífics sobre l'autoengany que representa tot aquest món de la llibertat creativa, però precària, i sense expectatives. De manera que ja no parlem d'una època de canvis ni d'un canvi d'època. Estem parlant d'una cosa més profunda. Com diu Ulrich Beck, que és el sociòleg alemany que va morir el 2017 o 18, que és el sociòleg que més ha estudiat la societat del risc, en el seu llibre últim, que es titulava i que va ser publicat pòstumament, la seva vídua el va publicar perquè ell el tenia a punt però no el tenia acabat, es titula La metamorfosi del món. I ell diu que vivim en un món en el que, a través de la revolució digital i tecnològica i els canvis econòmics que s'estan operant, la globalització i els canvis que s'estan operant a nivell global, estem en un temps de metamorfosi. Els canvis de metamorfosi, els canvis metamòrfics, són molt diferents dels altres tipus de canvis. Hi ha canvis, per exemple, en la societat que són canvis revolucionaris. Quan es pren la Bastilla es canvia l'ordre social. Quan els esclaus es rebel·len a Roma, canvien el sistema econòmic de Roma perquè aquesta mà d'obra gratuïta que tenien desapareix. És a dir, hi ha canvis que són revolucionaris que canvien perquè hi ha una força cultural o política que dirigeix aquests canvis cap a una finalitat determinada, la que en cada època sigui el canvi revolucionari. Aquest tipus de canvis en el que estem ara, segons Ulrich Beck, és un tipus de canvi en el que no hi ha una direcció i les transformacions que es produeixen són conseqüència de la interacció i les sinergies que s'estableixen a partir dels canvis que s'han operat. I posa dos exemples molt clars. És evident que els primers metges que van abordar la fecundació in vitro i, per tant, van alterar radicalment les regles de la biologia i de la reproducció, no buscaven res més que resoldre el problema concret i contingent de fertilitat de parelles concretes. I, en canvi, a través d'aquestes investigacions han produït aquests canvis que els deia abans, de que una àvia, després de la menopausa, pot engendrar el fill de la seva filla i parir-lo. O sigui, són coses realment extraordinàries. Per exemple, un altre canvi que ell posa, Ulrich Beck, és evident que els pioners que van fer les primeres prospeccions petrolíferes a Texas no buscaven res més que buscar una font d'energia diferent, alternativa, que va resultar ser tan meravellosa, tan extraordinàriament potent, que va canviar el model. I a partir del descobriment del petroli, tota l'economia va passar a girar a l'entorn de les possibilitats d'aquesta font, de la font de combustibles fòssils. És evident que aquell pioner no s'imaginava ni volia destruir el planeta. No, no el planeta, destruir l'hàbitat del planeta. És evident, però les coses s'han portat de tal manera que els combustibles fòssils, ni que ara poguessin trobar una reserva inesgotable al subsol de la Terra, fàcilment que es pogués extreure fàcilment i es pogués refinar molt més fàcilment encara, no l'hauríem de gastar, perquè gastar-la implicaria fer malbé l'ecosistema en el que vivim. Per tant, aquests són els grans canvis metamòrfics. Llavors, això què ens porta? A veure, ara hi ha un debat molt important que diu: o nosaltres modulem l'economia perquè el creixement econòmic o no creixement, perquè les necessitats econòmiques que tenim se satisfagin d'una altra manera, si cal, decreixent en alguns àmbits, per exemple, evidentment, en l'ús dels carburants, o la crisi ens farà decreixer de cop i desordenadament. Aquest és un debat que ara està instal·lat, és molt interessant aquest debat, veure si nosaltres decidim que volem fer anar l'economia d'una manera en el que renunciem al malbaratament energètic, al malbaratament dels recursos, voluntàriament, o si no, la crisi que vindrà ens farà fer una reestructuració desordenada dels sistemes de producció. Bueno, aquest debat és un debat lateral, però els hi proposo pel proper curs que puguem discutir-lo. Com afecta la revolució industrial que ve ara? La intel·ligència artificial, la robotització i la digitalització. Jo he encarregat un dossier per la revista Barcelona Metrópolis, que edita l'Ajuntament de Barcelona, sobre intel·ligència artificial, i m'he portat una gran sorpresa perquè quan he parlat amb els més grans experts d'intel·ligència artificial, el López de Mántara, el Rodríguez Alegre, etc. i altra gent, tots em diuen que en realitat la intel·ligència artificial que ara tenim, en realitat, molts dels que la fan operar no acaben de saber ben bé com opera. Això m'inquieta una mica, perquè una cosa que és tan potent i tan extraordinària, m'agradaria que almenys els que l'estan desenvolupant em poguessin dir que ells tenen el control d'això. Si no tenen el control individual dels experiments que estan fent, em fa més por encara que el conjunt estigui més descontrolat encara. Per això han sortit més de 1.000 científics dient que s'ha de regular, ens hem d'aturar i hem de veure què fem amb la intel·ligència artificial. Bé, independentment de com evolucioni, és evident que afectarà el món del treball. Hi ha un estudi, bueno, i llavors s'han fet molts estudis de veure com afectarà. I aquí he trobat, jo que he buscat bastanta documentació sobre com ens afectarà, he trobat tota mena d'estudis, més optimistes, menys optimistes. El primer, el que va causar més estupor, el van publicar el 2013, els professors Carl Frey i Michael Osborne de la Universitat d'Oxford, i va provocar un terratrèmol a tota la societat, perquè van pronosticar que el 47%, és a dir, la meitat, dels actuals treballs estan en risc de desaparèixer per robotització o automatització. O sigui, que desapareguin la meitat dels treballs és seriós. Bueno, si mirem en la nostra vida quotidiana no ens sorprèn massa. Quants treballadors hi ha al pàrquing en el que aparquen vostès? Quants oficinistes hi ha a la caixa amb la que operen? quan, i així, vagin repassant totes les activitats que fan al llarg del dia i vegin quanta gent treballava amb les que vostès es relacionaven fa només 15 anys i quants en queda ara. Això ja és un símptoma. En tot cas, hi ha un estudi de la OCDE que diu que en el cas d'Espanya són el 21% dels llocs de treball, perquè estem una mica més endarrerits, però que tots els treballs diuen que se'n crearà de nous. Se crearà de nous de programadors, d'informàtics, etc etc. Bé, suposem que tinguem la sort de que se creen tants llocs de treball com se'n destrueixen. I si no se'n creen tant com se'n destrueixen, suposem que som capaços, hauríem de ser capaços, de que, com que la robòtica i la intel·ligència artificial ens ajudaran a ser més productius encara, doncs la riquesa que produïm la posem al servei de la gent. Llavors aquí es planteja com ho fem això. Com ho fem? Hi ha diferents estudis que diuen, primer, els treballs seran molt més tecnològics i requeriran moltíssima més preparació. De manera que ja no anem a un model de formació en aquell que hem dit dels tres terços, sinó que hi haurà un període de formació intensa probablement fins als 20-22 anys i després entrarem en una fase que requerirà una formació permanent al llarg de tota la vida. Per tant, haurem d'articular mecanismes de formació vinculats a les empreses, vinculats als ajuntaments, a les altres administracions públiques, hauran de plantejar-se com fan per evitar que la gent que vagi quedant desplaçada per aquesta robotització i digitalització de l'economia no es quedi aturada a casa seva, perquè si no tindrem un problema molt greu, un problema social. Com va passar a les anteriors revolucions, aquest canvi modificarà les formes de vida, això podem estar segurs. Viurem diferent i treballarem diferent. El nou paradigma educatiu haurà de ser aprendre, però no aprendre coses ni coneixements, sinó aprendre durant tota la vida, que és un tema completament diferent. Un altre tema important que ens afecta molt, i això ho hem vist, a veure, els meus avis no es van moure de la comarca, una petita vall del Pirineu. No es van moure d'allà, van sortir, si un cas, a la capital de la província, a un petit viatge, a veure la família a França, era el viatge més llarg que havien fet, la família que havia anat cap a França a la Guerra Civil, doncs anar-los a veure. Els meus avis no es van moure. Els meus pares no es van moure de la comarca, però el meu pare ja va canviar. Va deixar de ser pagès per treballar en una hidroelèctrica. La meitat de la vida va ser pagès, la meitat de la vida va treballar a una hidroelèctrica. Jo me'n vaig anar de la vall, vaig venir a Barcelona i encara he treballat, excepte dos o tres empreses tentatives prèvies fins que vaig arribar al país, que era el meu somni, després he treballat tota la vida al país, al diari. Per tant, he canviat de país d'alguna manera, he tingut una feina estable i fixa durant pràcticament tota la vida, i els meus fills. Probablement els meus fills, o els fills de molts, no per treballar se n'hauran de canviar, però no de país, ni de comarca, ni de vall. Hauran de canviar de continent. Jo tinc una jove, estic encantada amb ella, és taiwanesa. Estic encantada amb la cultura, he descobert la cultura taiwanesa, és meravellosa. Bé, però aquesta noia té els seus pares a Taiwan i treballa a Barcelona. ¿Vale? Els meus fills ja han canviat dos o tres vegades de feina. Aquesta jove que tinc treballa a Amazon en el control de qualitat de proveïdors. Com que ella domina el xinès, treballa amb el control de qualitat de proveïdors de la Xina. Treballa des de Barcelona. La seva companya d'equip està a Londres. I el seu jefe és un indi, que a tot just l'entenen bé l'anglès perquè parla un anglès de la Índia. Bueno, però avui és un equip que està organitzat de tres en tres, després ja l'altre jefe que està hi ha un que està a Washington, en fi, tot un equip que està a una part de la ciutat. I ara ella s'ha anat a veure els seus pares a Taiwan i ha estat un mes treballant des de Taiwan, perquè no li sortia a compte anar per una setmana i tornar. Ha demanat a l'empresa i l'han permès treballar des de Taiwan. Bé, això serà el més normal en el futur. Per tant, canviar de país, d'empresa. És més, hi ha molts treballs de prospectiva que diuen que no només canviarem d'empresa al llarg de la vida, canviarem de professió. I això ja és més seriós. Perquè jo no sé què faria si no fos periodista, però potser l'esforç que requereix canviar de professió constantment és un esforç molt llarg, molt, molt, molt fort. I això s'exigirà probablement en el futur. Hem vist com es deslocalitzaven les empreses de la indústria i aquest és un canvi molt important. Al Maresme ja no tenim tèxtil. Ja no tenim tèxtil. El tèxtil està a Bangladesh. Però algú es pensa, com ens van dir quan van justificar les deslocalitzacions de les empreses, que ells es conformaran amb ser la mà d'obra barata i nosaltres seguirem controlant el know-how, com dèiem, si ells tindran la mà d'obra però nosaltres seguirem tenint el know-how. No. La Xina ha sigut la fàbrica del món, la fàbrica de mà d'obra barata del món, però el seu progrés tecnològic i científic és extraordinari, perquè allà on es produeix és on es fa el coneixement. És que hem sigut una mica beneits, quan ens hem cregut aquestes teories, que eren les teories d'aquells que feien negoci deslocalitzant. I al final ells també han perdut les empreses. Ells també han perdut les empreses. Per tant, no hi han guanyat massa. L'altre gran fenomen del nostre temps, les externalitzacions massives. Massives. És a dir, els processos productius s'han trossejat. I allà on abans teníem empreses que per fer un producte determinat controlaven i se'n responsabilitzaven de tot el procés, des de l'obtenció de les matèries primes fins a l'ensamblatge del producte que venien, ara tenim 6 empreses, 7 empreses, 8 empreses, que totes estan vinculades per un contracte just in time, que vol dir que cada una d'elles ha de proveir el seu producte en el temps just perquè l'altra l'ensambli, però clar, quan ve una pandèmia i se'ns para l'economia, tot això es paralitza. I quan a Taiwan tenen una demanda de microchips tan alta que no hi donen abast, a Europa no podem fabricar cotxes i hem d'aturar la fabricació de cotxes a Europa. Aquest és un sistema molt vulnerable, però aquestes externalitzacions, si vulnerabilitzen l'economia, ens hem de preguntar per què s'han fet tantes externalitzacions. Doncs en realitat les externalitzacions s'han fet per externalitzar les càrregues socials del treball. Moltes empreses han acomiadat els pares per contractar els fills com falsos autònoms, de manera que la protecció social dels fills la paguen els propis fills. Han acomiadat els pares i han contractat els fills per la meitat del salari o pel 70% del salari. I a sobre el fill s'ha de pagar la seguretat social, etc. En això consisteix les externalitzacions. No tenen una altra justificació que l'externalització dels costos socials. Perquè des del punt de vista organitzatiu, no és gaire diferent organitzar tot un procés productiu des d'una manera centralitzada de l'empresa a organitzar-la des d'un punt de vista logístic. El canvi que representa Amazon respecte del comerç, molta gent pensa que Amazon és, Amazon és una gran trampa. És una gran trampa pel sistema que tenim. Però és una trampa que és inherent al sistema productiu. Anem a veure. El sistema de comerç tradicional consisteix en que hi ha uns senyors que posen un diner seu a immobilitzar un producte en un espai que si volen estar al tanto i satisfer les necessitats dels seus consumidors necessiten molt d'espai. I els hi haurà passat a vostès moltes vegades que van a buscar una tapa per l'iPad i com que el model que tenen és de fa 5 anys, van a Apple i ja no troben aquesta tapa. Llavors, en canvi, Amazon sí que la troben. Cap botiga de Barcelona, ni d'Arenys, ni de cap lloc, pot arribar a tenir en estoc tants productes diferents com s'arriben a fabricar de cada un dels productes que necessitem, tantes versions diferents de cada producte que necessitem. Òbviament, un comerç que no pot immobilitzar tant diner com per satisfer totes aquestes necessitats sempre estarà en desavantatge respecte a aquell que té una logística capaç de proveir qualsevol producte que tinguem necessitat. Però aquest canvi, que és un canvi que arruïna, òbviament, el comerç tradicional, però ens dona la comoditat de que ens porten gratis a casa un producte que no hem de sortir. Jo l'última vegada que vaig buscar un recanvi de bateries per un aparell que tenia, vaig donar voltes per carrer Sepúlveda, per tot arreu, per trobar aquelles bateries i no les vaig trobar. Perquè la màquina aquesta ja no està al mercat. ¿Vale? Amazon me la van portar en 24 hores. D'acord? És una gran comoditat. Però jo m'haig de preguntar, aquesta comoditat a costa de què és? És irreversible, eh? Tal com va, és irreversible. Però aquesta comoditat com és? Pues me'l porten gratis i més barato perquè Amazon, en aquest sistema de distribució que té, colla fins l'infinit el productor. És a dir, el productor li diu baixa el preu, baixa el preu, baixa el preu. Colla fins l'infinit al transportista que ha de posar, els recomano veure la pel·lícula de Ken Loach, Sorry We Missed You, que explica com un treballador reglat passa a treballar en les plataformes d'Amazon i quina vida porta. I posa la furgoneta, i posa el temps, i cada vegada ha de fer més hores per treure's un salari més petit. Bueno, doncs n'hem parlat poc d'aquest sistema. Hem parlat poc del Cabify, hem parlat poc d'aquesta economia de plataformes que en realitat és una economia desregularitzada que el que fa és externalitzar tots els costos. Però és que anem més enllà. Quina ciutat es pot permetre que totes les coses que necessita un ciutadà li portin en una furgoneta a casa seva? És que es morirem ofegats. I si són elèctriques, que ara ja ho venen dient, bueno, doncs fem la distribució elèctrica, quant d'espai necessita? Allò que abans compràvem anant a un lloc, ara ens ve, cada producte, cada petit producte te'l porta a casa. Això és insostenible. Això no és sostenible. Però a qui beneficia? A qui serveix? Bueno, això és el que ens haurien de veure. Bé, tots aquests canvis venen acompanyats de canvis culturals. Res no passa sense, és a dir, res no canvia si al mateix temps no té un sistema de justificació i legitimació social. ¿Vale? Quina és la legitimació d'aquest model que comporta aquests canvis de l'economia de plataformes, de la desregulació, de l'externalització massiva, etc., de la desprotecció social i laboral? Òbviament, aquests canvis comporten una ideologia. Aquesta ideologia la veiem que com la van interioritzant els joves. Els joves volen ser patrons de si mateixos. S'han cregut el mite de l'emprenedor. Però jo quan els joves diuen que volen ser emprenedors, i penso que ho han de ser, han de ser atrevits, han de ser valents, i han de fer coses, i han d'arriscar-se. És clar que sí. Però cuidado com donem el missatge de que han de ser així. Primer, perquè no tots són emprenedors. No tots tenen el caràcter necessari per fer una feina de risc, per arriscar-se. N'hi ha molts que prefereixen o que aporten més en una organització reglada perquè pel seu tarannà o perquè tenen certes dificultats. quants nens tenim amb crisis d'ansietat, amb autismes, amb trastorns de la personalitat, que per aquesta regla de tres mai no encaixaran en un sistema productiu competitiu. Per tant, hem de pensar també què fem amb totes aquestes persones que no estaran en condicions de satisfer les exigències cada vegada més altes de la competitivitat, diríem, no? Per tant, aquesta ideologia de l'emprenedor és molt perillosa. Per què? Fa recaure sobre l'individu la responsabilitat d'un fracàs que gairebé està anunciat. Perquè ara, que algú m'expliqui, un noi o una noia que acaba la universitat i que no té un capital o els seus pares no li poden donar uns diners o no té uns recursos mínims, com pot fer per triomfar? N'hi haurà que triomfaran, n'hi haurà que són espavilats i llestos i mouran fils i demanaran hipoteques i faran coses, sí, sí. Però el 100%, el 20%, el 4%, suposem que fos el 5%, que és molt, què fem amb els altres? Aquesta idea de l'emprenedor és una mica perillosa en el sentit de que posa l'accent en un tipus de cultura que no té en compte també la importància social que té la feina d'aquells que treballen bé en una organització, en un equip, en una cooperació, en una col·laboració. També hi ha una altra derivada d'això. La cultura de l'emprenedor és la cultura, en el fons, si tu ets emprenedor però tens moltes dificultats, però és molt llest i saps trobar el pelotazo, també podràs triomfar. Cuidado amb com varia o com transitem de la cultura de l'emprenedor a la cultura del pelotazo, que ja vam veure aquí amb la bombolla immobiliària quines conseqüències té, diríem, no? Bueno, és aquest model basat en l'individualisme en el que molts joves pensen que no volen sotmetre's a la disciplina d'un treball reglat perquè valoren més poder organitzar-se la seva vida com ells volen. I això per molts és una trampa, s'organitzen la vida com es volen, d'acord, acaben treballant 60 hores a la setmana. Se l'organitzen ells, però acaben treballant 60 hores per la meitat del salari que un altre cobra per fer-ne 35. Per tant, hem de veure aquí què hi guanyem i què no. Daniel Cohen va ser assessor de Mitterrand a França, és un sociòleg francès que té molts llibres molt interessants sobre sociologia del treball, i ell ja deia que en un llibre que titulava Nuestros tiempos modernos, i pronosticava, ell deia, cada societat té una forma, un model productiu, i cada model productiu té les seves patologies. Òbviament, el model productiu de la indústria industrial, doncs, hem tenit les asbestosis, els càncers vinculats al tèxtil o als pigments o a lo que sigui, no? Hem tingut tota aquesta patologia física, càncer, sobretot càncer, però també altres patologies musculoesquelètiques, etcètera, etcètera, no? I ell deia, en la societat que ve, aquesta societat més desregulada, la patologia laboral del nostre temps serà l'ansietat. Serà la salut mental. I ho estem veient. Estem veient com això ja està venint aquí. Finalment, la persona... Bueno, ens han entretingut una miqueta de música, mai no va malament. La persona que des del meu punt de vista millor ha definit el temps en el que vivim i al que anem és un filòsof coreà que a mi m'agrada molt, que és ara és considerat un dels filòsofs més influents del món, que es diu Byul-Chun Han. Segurament n'han sentit parlar. És un home coreà i, per tant, coneix molt bé el sistema de producció oriental. També coneix molt bé la cultura oriental del treball, que s'ha educat i ha estudiat a Alemanya, ara està nacionalitzat alemany, és professor de filosofia, em sembla que és a Heidelberg en aquests moments, i ha escrit molts llibres, molts, sobre el nostre temps. I és el que jo crec que ha caracteritzat millor el món, aquest món de com evoluciona el sistema econòmic. Ell diu que estem passant de la societat disciplinària a la societat del rendiment. Això no ho diu només ell, ell veu d'altres corrents filosòfiques, de Foucault i d'altres autors, però ell ho ha desenvolupat molt bé caracteritzant el nostre temps. Com era la societat disciplinària? La societat disciplinària és la que estem deixant enrere, la societat industrial. És una societat que, sobretot en la seva versió estat del benestar, té unes institucions molt fortes, de manera que si tu com a individu fas el que has de fer i el que s'espera que facis, no has de tenir problemes en la vida. És a dir, si estudies, et formes, compleixes amb la feina, no ets asocial, ets un bon ciutadà i compleixes les lleis, t'anirà bé en la vida, no pot anar malament, perquè la societat està organitzada perquè et vagi bé. Si formes part d'algun col·lectiu que té problemes o fins i tot si ets asocial, que no ets prou entenimentat, tenim institucions molt fortes que ho entumen. La salut mental entuma la gent que es trenca. Les presons entomen la gent antisocial. I l'estat de benestar entuma aquells que de bona fe no poden complir amb els requeriments. Això és la societat disciplinària, d'alguna manera. La societat disciplinària fa que tinguem encarrilada la vida amb un grau de seguretat que són això que aquests nois de París enyoraven de la vida dels seus pares. Aquesta societat, ell diu, i estem passant a la societat del rendiment. La societat del rendiment és aquella en la que un deixa de formar part d'un engranatge laboral i productiu per ser un àtom suelto en aquest engranatge. La vida autònoma, la vida individualista, la vida, l'autoempleo, que en molts casos és la millor forma que té el sistema per incrementar la productivitat perquè garanteix l'autoexplotació perpètua. Perpètua. Jo tinc una frase al meu despatx, per no oblidar-me quan vaig a les conferències, que representa molt bé aquesta mentalitat d'aquest sistema, que ja afecta molta gent, no a tots, però cada vegada afecta més gent. És una frase que diu: mai no tindràs una segona oportunitat de causar una primera impressió favorable. És tremendo. Pensem com van els nostres fills a les entrevistes de feina. Què me poso? Estic bé? La meva filla, si no ha fet 300 versions del seu currículum, no n'ha fet cap. No ha, és veritat, jo l'he vist obsessionada en com és el currículum que presenta i que envia per trobar feina. Llavors, això qui millor ho ha definit, i acabo amb ell, és, jo crec, tant el Daniel Innerarity, en un llibre que es titula El futuro y sus enemigos, com el Sigmund Bauman en tots els llibres que parlen de la vida líquida, que diu: el progrés s'ha convertit, diu Bauman, en quelcom semblant a un persistent joc de cadires en el qual, en un moment de distracció, pot comportar una derrota irreversible i una exclusió inapel·lable. En comptes de grans expectatives i somnis agradables, el progrés, per alguns, evoca un insomni ple de malsons en els quals un somia que es queda enrere, que perd el tren, que cau per la finestra d'un cotxe que va a tota velocitat i que no deixa d'acelerar. Incapaços de controlar la direcció i la velocitat del cotxe, ens dediquem a esbrinar els 7 signes del càncer i de la depressió, a exorcitzar els fantasmes de la hipertensió arterial i dels nivells alts del colesterol, l'estrès, l'obesitat, però ho fem de manera compulsiva, molt poc saludable, i ens entreguem a la compra compulsiva de salut en l'etiqueta dels productes que consumim. També, no només del comerç d'armes viu la indústria que obté beneficis, també del comerç de la salut. Aquesta obsessió que tenim per la salut i aquesta manera de treballar. Bé, aquest és el panorama que tenim. Tenim davant. No és negatiu, eh? No és negatiu. Hem de prendre decisions importants. Tenim un sistema que podrà produir més que mai. Tenim un sistema que haurà de revisar com produïm, perquè no podem seguir esquilmant la natura com l'estem esquilmant, però podem tenir un creixement com perquè tothom, en teoria, pugui viure bé. Dona l'economia i dona la terra. Llavors haurem de decidir en els propers anys què fem, com distribuïm la riquesa que crearem. Aquesta riquesa la crearan uns pocs i se la quedaran aquests pocs? Se la quedaran els propietaris dels robots? O ens la compartiran? Suposant que ens la comparteixen, que aconseguim fer un sistema que ens la comparteixen, com la repartirem? La repartirem a través de repartir la feina, perquè la feina és quelcom més que un salari, és una manera de relacionar-los, és una manera de contribuir, és una manera de realitzar-nos, o la compartirem en forma d'una renda mínima en la que la població que no té accés a aquest bé tan preuat que és el treball, almenys tingui els mínims vitals satisfets. Aquí s'obre tot un altre debat. Volem una societat en la que la gent tingui garantits els mínims vitals per sobreviure a costa de no poder fer res més i no realitzar-se i ser uns esclosos que consumeixen cada dia en les pantalles i que no fan res més que consumir entreteniment? O volem una societat en la que repartim riquesa, treball, participació, vida social, etc. Doncs aquesta és la decisió que haurem de prendre. No, nosaltres! Nosaltres, perquè nosaltres som els que votem, eh? Bueno, doncs es deixo amb aquesta pregunta, que és una pregunta de futur. Gràcies per la seva atenció.
Molt bona tarda a tothom.
Hola, molt bona tarda, molt agraït per la seva dissertació. Jo voldria fer una pregunta. Anem a un nou paradigma, això ho tenim clar. La pregunta és, estem preparats per anar a aquest paradigma? Ens han preparat o els que ens havien de preparar no ho han fet? I per què no ho han fet? És una miqueta difícil de contestar, suposo, no?
No ho sé. A veure, primer, la qüestió de si ens han preparat. Jo cada vegada tendeixo a qüestionar més la idea, que és una idea molt de la societat disciplinària, de que ens han de resoldre les coses. És a dir, ens han preparat per entomar aquestes coses. Evidentment no, però jo no sé qui ens ha de preparar. Jo crec que som nosaltres, cadascú de nosaltres, els que hem de veure quines opcions fem en cada moment. Sí que podem pensar com ha de ser l'educació per preparar els fills per entomar tots aquests canvis. Vale, aquí ens trobarem. Si parlem amb el director d'una escola de negocis, li dirà que aquest noi ha de dominar 4 idiomes, ha de dominar informàtica i les eines digitals, ha d'estar disposat a anar a treballar allà on li diguin, en el moment que li diguin, i per tant ha d'estar disposat a no tenir fills, a no tenir parella. Això, probablement, si li preguntem al director d'una escola de negocis, el paradigma que se li presentarà serà aquest. Si li preguntem a algú preocupat per la justícia social, dirà, hem d'educar els nostres fills perquè siguin bons ciutadans. I bons ciutadans vol dir no pensar només en ells mateixos, sinó pensar en tots els demés. Han d'estar disposats a col·laborar, han d'estar disposats a sacrificar-se i sobretot han d'entendre la vida com un toma i daca, deures i beneficis, no només beneficis. Tenim una cultura molt hedonista. La cultura consumista fa que la gent sigui molt exigent, en els drets i molt poc disposada als deures. I això també és un problema. Per tant, jo crec que no és que... És a dir, tots som responsables. I jo cada vegada ho tinc més clar. Tots som responsables de com serà el futur que tindrem demà. No només els joves, nosaltres també. Crec.
Jo estic totalment d'acord amb vostè. Hi ha moltes persones joves que han fet molts canvis i estan molt bé. I parlen 7 idiomes.
7.
I la qüestió que plantejava, quina és? Ah, vale. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, parlen 7 idiomes. Sí, estan preparats. Sí, 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 sí. És veritat. És veritat. I jo també l'em presentaré a algú que parla 7 idiomes i no es guanya la vida bé. No ho sé. Vull dir, a veure, miri, hi ha aquí una qüestió interessant. En la qüestió que vostè planteja hi ha una qüestió de fons interessant, que és discutible, podem discutir-ho. És a dir, jo crec que inferir que el món que tenim és bo o dolent depèn, per a uns és millor i per a altres és pitjor. És que això, però miri, hi ha una qüestió que em va cridar molt l'atenció. Hi ha un think tank al Regne Unit que estudia la evolució del pensament en general, té una sèrie d'enquestes de molt llargues, un serial molt llarg des dels anys 40 i 50, vale? I aquest va fer un estudi comparant què pensava la gent dels pobres. Vale? És a dir, la pregunta era: les persones que es troben en situació de pobresa estan en aquesta situació per raons estructurals o per el seu comportament? N'hi haurà de tot, d'acord? N'hi haurà de tot. D'acord. Però a mi em va cridar molt l'atenció que en la resposta fa 25 anys el més del 60% dels votants laboristes, no els conservadors perquè aquí ja tenim una diferència, però dels votants laboristes pensaven que la pobresa era, primer de tot, un problema estructural i en alguns casos, a més, un problema individual, algú que no ha fet el que havia de fer. Però estructuralment era la raó més important perquè hi hagués gent en la pobresa. Fa 5 anys, quan vaig mirar aquest estudi, havia caigut al 16%. Els votants laboristes que pensaven que la pobresa es devia a raons estructurals. Si tu creus que la pobresa és culpa dels pobres i única i exclusiva responsabilitat dels pobres, no tens cap incentiu social, ni cultural, ni polític, per canviar res excepte castigar els pobres. Excepte castigar els pobres. Llavors jo em pregunto, estem en condicions d'afirmar que tots els pobres són pobres perquè no han fet el que calia fer, no són prou llestos, no s'han esforçat prou, etc. No ho sé. No sé, depèn, clar, depèn. Tots podem conèixer casos d'una manera o d'una altra.
No. I amb tot això, el paper de l'Estat. Quin serà el futur del paper de l'Estat? Perquè una de les coses que veiem és que Trump absolutament no ha estat i aquí, per exemple, s'està governant un govern socialista, amb el qual està implicant moltes mesures socials. Quin és el futur del paper de l'Estat amb aquesta societat líquida, amb això?
Bueno, jo això vaig preguntar-li fa poc en una entrevista que vam tenir interessant amb l'Anton Costas, que és el president del Consell Econòmic i Social, i curiosament ell venia a dir que el gran canvi que hi ha hagut en els darrers 10 anys, probablement, és que allà on abans la gent, fins i tot les elites econòmiques i empresarials, deien que quan menys estat millor, en les crisis posteriors han demanat la intervenció de l'Estat i l'estan demanant, la intervenció de l'Estat. I estan demanant la intervenció de l'Estat pel tema energètic i estan demanant la intervenció de l'Estat quan tenim sequera, quan tenim pedregades. Estem demanant tots la intervenció de l'Estat constantment per tot. Cosa que també ens hauríem de plantejar, si l'Estat pot intervenir sempre en tot i pot satisfer tots els problemes que tenim tots, no ho sabem, ens hem de posar d'acord en això. Però és veritat que ha canviat el paper de l'Estat. És a dir, és difícil pensar que en un futur immediat es puguin resoldre els problemes de la ciutadania sense un paper àrbitre per part de l'Estat. Això no té res a veure amb les ideologies en el sentit de que l'Estat serà l'Estat, si hi ha un govern de dreta es farà unes polítiques i si hi ha un govern d'esquerra es farà unes altres polítiques. Però el paper de l'Estat com a organitzador, àrbitre i, en últim terme, refugi de tots, en el sentit de refugi, en el sentit d'establir unes regles, perquè si no és la llei de la selva. I la llei de la selva, la gent li té molta por a la llei de la selva, perquè el que no té tota la força té un problema, diríem, no? Llavors, l'Estat jo crec que tindrà. I és més, la setmana passada vaig estar a Brussel·les parlant amb molta gent i ara ja s'està parlant de com enfortir i donar un pas ja més decisiu en la Unió Europea. Perquè el que s'està veient és que els estats en si mateixos són cada vegada més febles per poder resoldre problemes que no són d'un estat, sinó que són planetaris o que són generals. I el problema és que els sistemes de governança nacional que tenim basat en l'estat-nació no dona prou satisfacció a problemes que són interfronterers, que són de dinàmiques planetàries. I es vol donar una empenta. Hi ha qui discuteix a més, ampliar la Unió Europea amb nous països, però fer dos velocitats, o veure com fem per enfortir la Unió Europea. Però això ho tenen molta gent molt clar.
Alguna altra consulta? Doncs donarem per acabada la conferència d'aquesta tarda.